Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 4 d'octubre. Comencem edició informativa, com sempre, avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs, l'Ironman, que ha tornat a Calella en una edició marcada per les inclemències meteorològiques.
4.000 esportistes s'han donat cita a Calella aquest cap de setmana per disputar els triatlons de llarga distància i distància 70.3 en una modalitat d'un sol dia per l'aposta de l'organització.
El sector turístic local, que es mostra molt crític amb la gestió política de la pandèmia.
Atribueixen les baixes ocupacions dels mesos de juny i juliol a les decisions polítiques preses des de la Generalitat. Consideren que la gestió de la pandèmia els hagi perjudicat i no els ha permès tenir una temporada turística més satisfactòria. Amb tot, des del Gremi d'Hostaleria esperen que el 2022 els permeti tornar a tenir xifres més properes a les del 2019 i que no pas del 2020 i 2021.
En clau local, el Partit Popular tem que el govern municipal apugi els impostos per compensar la pèrdua de l'IBI de l'autopista.
Els populars demanen que s'abaixin els impostos i s'aprimi l'administració local per reduir despreses i deixar respirar econòmicament els calellencs. Denuncien que la pressió fiscal a Calella és molt forta i provoca, al seu entendre, l'atonia comercial que hi ha a la ciutat.
L'Ajuntament licita el nou enllumenat del complex esportiu Tomàs Claramunt.
Buc informa que es vol treure concurs al servei de bar de l'equipament municipal abans d'acabar l'any i que es manté el compromís d'instal·lar-hi unes graderies noves. El complex esportiu Tomàs Claramunt s'ha renovat amb objectius de sostenibilitat mediambiental.
I aquests dies es projecten a Calella les pel·lícules que concursen al Calella Film Festival. Avui és el torn de la francesa Les Discours, que competeix en la secció Creative Rosebud.
El president de l'associació Rosebud demana al cinema, Albert Guinart, ha dit que el certamen cinematogràfic aspira a convertir-se en el referent del Maresme. A més de Calella, les pel·lícules també es passen a sales d'Arenys de Mar i Sant Pol.
I pel que fa al temps, hem passat una nit aquesta passada de forts vents, també de pluja, encara aquest matí, nuvolositat abundant a tota la comarca. No es descarta que pugui tornar-hi al llarg de la tarda, això sí, s'aniran obrint clarianes i de cara a demà baixarà la inestabilitat. Comencem. Calella ha estat retrobat aquest cap de setmana amb l'Ironman, que ha posat en competició a 4.000 esportistes, 2.000 per la llarga distància i 2.000 en la 70.3. Després de dos anys, l'última prova es va celebrar l'octubre del 2019. L'esdeveniment ha tornat aquest any sí a Calella, en una edició marcada per les condicions climatològiques adverses, sobretot el vent i la pluja, que van fer endarrerir uns 20 minuts la sortida i escurçar la distància de la secció de natació als 950 metres. L'aigua estava realment esvalotada amb moltes corrents i va ser necessari també l'ajuda de voluntaris per treure els triatletes de l'aigua.
Tot i aquests contratemps, el calellenc Joan Galindo del Club de Natació Calella va fer la millor marca a l'aigua amb un temps de 7 minuts i 43 segons. A partir de llavors, les proves van ser més còmodes pels participants. Quan al podi en la 70.3, victòria masculina pel francès Laurent Lambert, que va trigar 3 hores, 47 minuts i 20 segons en creuar la línia d'arribada, i en categoria femenina per la suïssa Loan Dubison. A l'Ironman, el triatló de llarga distància, el tronf ha estat pel suec Christian Ek, amb un temps de 7 hores, 46 minuts i 44 segons, i en categoria femenina, la victòria per a la danesa Jeanette Dohmer, amb un temps de 8 hores, 20 minuts i 25 segons.
El director regional d'Ironman pel sud d'Europa, Agustí Pérez, comentava al final de la jornada les adversitats que s'havien hagut de superar per tirar endavant la prova.
I reconeixia que era un mèrit i un èxit de tot l'equip.
I realment ha plogut, però ha fet un vent i una mala mar impressionant. Des d'aquí vull agrair moltíssim als nostres equips de rescat, a tots els voluntaris que han estat al mar, que sense ells avui no haguéssim nedat. Realment ha estat una decisió molt complicada, arriscada fins i tot, però sabíem que amb la gent que teníem dintre l'aigua doncs podíem tirar cap endavant aquest esdeveniment que al final...
Doncs declaracions d'Agustí Pérez ahir a la nit, declaracions preses a la zona d'arribada de l'Ironman, ja us sentim, molt ben ambientada. Allà també Pérez va fer referència a la participació final de la prova.
I deia que hi ha hagut menys esportistes dels esperats. L'organització però reafirma en el model d'una sola data per l'Ironman i el 70.3.
Per això estem treballant, doncs, per créixer i per saber acollir a tota aquesta gent que ve a Calella. I com bé dic també aquests dies, doncs, si amb el 50% d'allotjament tancat i hem omplert, hi ha hagut un ambient molt bo aquests dies, doncs tots hem de poder fer que això sigui possible i que aculli a la més gent possible i que funcioni.
Segons dades facilitades per l'Associació Turística de Calella, la celebració de l'Ironman amb triatletes principalment de l'estat i d'Europa ha generat una ocupació del 80% dels establiments d'allotjament obert, que era pràcticament la meitat de la plana hotelera de Calella.
Doncs avui sí, el sector hoteler que ha confirmat les previsions d'ocupació hotelera per l'Ironman, tant el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme com també la presidenta de l'Associació Turística de Calella han coincidit a dir que l'Ironman ha estat el colofó per tancar una temporada turística cada cop més propera a la normalitat prepandèmica.
En una entrevista a la ciutat, Jordi Noguera i Sònia Hernández han valorat molt positivament l'esdeveniment esportiu. Asseguren que han tornat a portar ocupacions molt bones i que això els esperança de cara al 2022.
Ha fet que potser doncs, també es reforcés una mica doncs, aquest final de temporada i que, bé, tots els dubtes que podien quedar respecte a la participació, respecte, diguem-ne, tot el que és la logística d'aquesta prova, penso que han quedat superats amb escreix. Per tant, jo penso que la valoració és molt positiva en aquest sentit. La resposta ha estat molt, però que molt favorable.
La situació que teníem després, a partir de Sant Joan i del mes de juny, on tot semblava que trastabillava bastant, no? Pel tema de la incidència, doncs haver pogut acabar la temporada amb aquesta prova, jo penso que ha sigut un èxit total, francament.
Tant hotelers com comerciants també han confirmat que preferien que es mantingués el format separat de les proves, però celebren que sí que s'hagi pogut realitzar un esdeveniment d'aquestes característiques.
La campanya turística del 2021 ha estat millor que la de l'any passat, però encara lluny del precedent del 2019, quan les ocupacions hoteleres fregaven a l'estiu al 100%. Tot i que els mesos de juny i juliol el sector va patir una ocupació baixa, la recuperació durant l'agost ha permès, diuen, salvar la temporada, amb unes xifres que mostren un panorama més positiu i un futur esperançador. Tot i això, des del sector no fan una valoració satisfactòria de la temporada i ho atribueixen a les decisions polítiques que s'han pres des del govern de la Generalitat.
I el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha exposat que durant el mes d'agost s'han complert les previsions inicials i que sí que s'ha arribat a un aforament de pràcticament el 90%. Aquestes xifres, però, no han estat suficients, ja que apunta que han tingut un caràcter passatger i no ha estat la tònica de tota la temporada, amb un inici, diuen, dolent. De fet, ha atribuït aquestes xifres a la gestió de l'administració pública, diu Noguera, que s'ha actuat sempre tard i malament.
Les decisions sempre venen una mica tard, sempre arriben quan d'alguna forma doncs, ja els fets estan ja una mica consumats i necessitem doncs, avançar-nos una miqueta de tota la problemàtica que tenim, poder prendre mesures correctives amb temps i no esperar fins que d'alguna forma el problema ja el tenim a sobre. I penso doncs, que l'administració ha de ser més àgil i ha de ser molt més ràpid i donar les seves respostes.
En la mateixa línia s'ha expressat la presidenta de l'ATC, Sònia Hernández, considera que el govern de la Generalitat no els hi ha posat les coses fàcils i ha criticat la gestió contradictòria que s'ha fet.
Restringir l'oci nocturn i, en canvi, donar llum verda a macroconcerts, francament que no li trobo gaire la lògica, perquè aquí el problema aquest estiu va sorgir a final de juny i a començament de juliol amb el resultat dels macroconcerts que van haver-hi. Això és així, el mes de juliol hem punxat perquè la incidència a tot Catalunya va pujar de manera exponencial, sobretot al Maresme, degut als macroconcerts. Hi ha coses que jo, francament, em costa una mica d'entendre, que hi ha hagut molt males decisions que han fet que aquest estiu sigués més complicat de lo normal.
El president de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, Josep Maria Gallard, també els ha fet costat, assegurant que s'han pres decisions en bases a criteris estrictament tècnics, sense tenir en compte l'opinió de l'empresariat.
L'administració sí que ha pecat de poca cintura. En segons quines situacions s'ha basat molt en criteris molt tècnics, pels epidemiòlegs i les persones que estan molt refutades per prendre opinió sobre el tema de la pandèmia, potser s'han recolzat molt en aquesta opinió, i això ha fet que moltes decisions hagin arribat tard i malament.
En termes generals, la temporada turística ha estat millor que la del 2020, però lluny de la normalitat. El turisme de proximitat ha tornat a ser clau per aquesta temporada, tot i això també s'ha traduït en estades més curtes. La majoria dels turistes que han visitat Calella ho han fet amb el seu vehicle privat. Tot i això, el gremi també lamenta que no tots els hotels han pogut obrir aquesta temporada i que alguns no han obert les seves portes des de l'inici de la pandèmia. És per això que ara esperen que de cara al 2022 tot es normalitzi.
Esperem que realment tot es vagi normalitzant, perquè després de realment, diguem-ne, aquests dos darrers anys, aquestes dues temporades tan estranyes per nosaltres, doncs comença ja a ser hora de que les coses comencin ja a reconduir-se, tot ja es vagi normalitzant, i tot i que hem pogut assaborir una miqueta en aquest any 2021, aquesta temporada, d'una mica de recuperació, sobretot durant el mes d'agost, però si fem una valoració global de la temporada, tampoc no podem pas dir que hagi estat una temporada plenament satisfactòria, ni molt menys.
I lluny d'assumir el tancament d'alguns hotels que aquest estiu no han obert, el president del gremi i la presidenta de la TC han confirmat que molts establiments ja estan fent plans de viabilitat per reformular-se i adaptar-se a aquests nous temps. Hernández també ha confirmat que una companyia asiàtica ha comprat l'Hotel Vila i que ja estan tràmits per iniciar les reformes.
Dotze minuts per sobre de la una del migdia, la reforma del complex esportiu Tomàs Claramunt s'arrodonirà amb la substitució de l'enllumenat actual per un sistema de llum més eficient. L'actuació està pressupostada en 85.000 euros i segueix l'objectiu de convertir-lo en un equipament mediambientalment sostenible. El consistori continua treballant perquè tingui més prestacions, sobretot pel públic i els acompanyants dels esportistes.
El tinent d'alcaldia d'Esports, Marbuc, ha confirmat que d'entrada que s'ha aprovat licitar el projecte de substitució de l'enllumenat actual per un sistema de tecnologia LED, que segons apunta reporta diversos beneficis econòmics, mediambientals i esportius.
Tenim unes torres d'enllumenat que funcionen amb la tecnologia antiga de l'Ogenur, i el que farem ara doncs és la substitució per focus LEDs, que la seva eficiència doncs és molt més alta, i per un costat doncs suposarà un estalvi econòmic, per tant vol dir una recuperació ràpida d'aquesta inversió, i per altra banda també doncs suposarà la reducció d'emissió de gasos contaminants, i finalment també, diguéssim, la pràctica de l'esport també es fa molt més fàcil, perquè ara ens podíem trobar doncs que quan estaven les torres engegades i saltava l'electricitat, s'apagava, doncs abans no es tornava a engegar, passava una estona considerable, uns 10 minuts, i en canvi d'aquesta manera el funcionament, en el cas doncs que hi hagi una apagada, la posada en marxa és instantània.
Aquesta actuació complementarà les obres que s'han fet a l'equipament municipal, que acaba de ser rebatejat i que ha suposat la renovació de les pistes d'atletisme i la col·locació d'una catifa de gesp artificial al camp de futbol. També s'han reformat els vestidors, ara ja del tot operatius, que han estrenat sistema d'aerotèrmia per la climatització i l'aigua de les dutxes i de plaques fotovoltaiques. La inversió feta s'eleva al 1.3 milions euros. Buc també ha avançat que es treballa sense descans per tirar endavant dos altres compromisos del govern municipal sobre el complex esportiu Tomàs Claramunt. El primer, que tingui servei de bar. En tractar-se d'un edifici públic, s'haurà de treure concurs.
Aquest compromís es manté. De fet, s'està treballant des dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Ja és molt avançat i jo crec que abans de finalitzar l'any doncs ja podrem fins i tot doncs treure a licitació doncs aquest bar. Si no és a final d'any, serà com a molt a principis del vinent, i perquè ja està el tema molt avançat, i aquest és un compromís, així com tenim un altre compromís que també l'hem manifestat públicament, que és doncs la construcció d'unes graderies, que s'hi està treballant també.
Buc es mostra satisfet del rendiment que està donant la zona esportiva calellenca, on aquest estiu s'hi ha disputat un torneig estatal de futbol i on el primer equip del Calella hi ha disputat un amistós.
La sensació, doncs, la veritat és que tothom està content amb les instal·lacions. Són les instal·lacions de primer nivell, Evidentment falten coses, perquè clar, la instal·lació és molt gran i s'han de continuar fent alguns projectes més, però la sensació que ens transmeten a nosaltres és que estan contents i que és una bona instal·lació per practicar l'esport.
L'Ajuntament de Calella ha fet una inversió important, 1,3 milions d'euros en la reforma del complex esportiu. Tomàs Claramunt. Preocupació a les files del PP de Calella per l'impacte del final de la concessió de l'autopista C32 i la conseqüent pèrdua d'ingressos per l'IBI que patirà l'Ajuntament. Serà a partir del 2022, quan deixarà de cobrar per l'ocupació dels terrenys per on passa la via, ara lliure de peatges. Invicat, la filial d'Abertis que l'explotava, desemborsava anualment uns 200.000 euros que es trobaran a faltar en el pressupost d'ingressos totals de la corporació, tal com reconeixia fa uns mesos el portaveu del govern, Josep Torres, aquí a Ràdio Calella Televisió. Ara, el PP és qui tem que l'executiu local ho vulgui compensar amb un augment generalitzat dels impostos i adverteix de l'asfíxia fiscal que ja pateixen els calellencs.
Els populars que no tenen representació municipal han emès un comunicat en què xifren que el 41% de l'augment de la pressió fiscal per l'IBI que hi ha hagut a Calella en el període dels últims 10 anys i ho contraposen amb l'evolució de les pensions de les persones jubilades, que s'ha quedat per sota. Aquesta és una de les causes de l'atonia a l'evolució del preu de les pensions dels jubilats, exposen des del PP. En aquest punt es remeten a l'efecte econòmic que tindrà pel consistori la gratuïtat de l'autopista C32. Temem que la solució per compensar el fet d'ingressar de l'IBI de l'autopista sigui incrementar el dels contribuents, recull el comunicat que signa el secretari del PP de Calella, Josep Maria Vila. Davant d'això, i atenent el nivell de renda per càpita de Calella, que és un dels més baixos del Maresme, els populars manifesten que és el moment de baixar els impostos, que s'aprimi l'Ajuntament i així pugui reduir despeses per tal de deixar respirar econòmicament a tots els calellecs.
En plena pandèmia, al maig del 2020, el govern municipal va anunciar una flexibilització del calendari fiscal per particulars i empreses en resposta a la crisi econòmica derivada de la Covid.
Es van estirar els terminis per efectuar els pagaments de l'IBI, el tribut més important per l'administració local, de l'impost de circulació, de la IE o de la taxa de recollida de la brossa, entre d'altres. La modificació fiscal va incloure també la derogació provisional durant el 2020 de la taxa de terrasses de bars i restaurants, una decisió que va suposar una pèrdua d'ingressos que l'executiu va xifrar en 100.000 euros.
De moment es desconeixen les intencions del govern municipal pel que fa a les pròximes ordenances fiscals, les del 2021, per tant, impostos i taxes. Hi ha la possibilitat de congelar-les. En tot cas, la decisió de l'executiu es podria donar a conèixer en el marc de la sessió plenària que es podria convocar per finals de mes. Nou matí de mobilitat complicada a tot Catalunya per la vaga dels maquinistes de Renfe. Segons ha informat la companyia, fins a 6:45 del matí s'havien cancel·lat un total de 24 trens per incompliments dels serveis mínims. Això significa que només han circulat el 60% dels combois programats. La tercera jornada de vaga, que a diferència de les dues primeres, que van ser de 2 hores, consisteix en aturades parcials. Avui, la primera s'ha fet entre les 5 del matí i les 9. La segona acabarà a les 4 de la tarda, començarà a les 2, i la darrera aturada es produirà entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit. A més, la protesta continuarà també dimarts, demà i els propers 7, 8, 11 i 12 d'octubre, coincidint amb el Pont del Pilar. Renfe també ha decidit reforçar les vies de comunicació per enviar notificacions a maquinistes de cara a les pròximes jornades de vaga. Aquestes ara es lliuren per correu electrònic, per burofax i també en mà de manera personal. I l'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria fins al 15 d'octubre per sol·licitar les beques per estudis superiors, uns ajuts que van destinats a subvencionar part de la matrícula o dels costos del transport per la realització d'aquests estudis. Es destinen a l'alumnat de primer curs de cicles formatius de grau superior, graus universitaris i també programes de diversificació curricular per la transició de la vida adulta en centres d'educació especial. Els requisits bàsics per poder demanar una beca a banda d'estar matriculat en centres públics de la Generalitat o adscrits, són estar empadronat a Pineda, almenys des de l'1 de gener del 2020, i que els ingressos familiars no superin el barem establert a les bases. La tramitació de l'ajut es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de Pineda de Mar o presencialment també a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i amb cita prèvia. I ara els esports amb Badoi Char.
Com cada dilluns donem un cop d'ull als principals resultats d'aquest cap de setmana. I comencem parlant de l'Ironman, que aquesta temporada s'ha celebrat amb les dues curses al mateix cap de setmana. El suec Christian Ek i la danesa Janet Domer es van imposar a l'Ironman de distància llarga, mentre que Laurent Lambert, el francès, i la suïssa Loan Dubuisin, en les 70.3, van ser els vencedors. Repassant tot seguit d'altres resultats dels nostres equips, comencem parlant de l'handbol, que va aconseguir un empat en el segon partit de Lliga a la pista del Molins, 28-28. Pel que fa al futbol, els calellencs estrenaven en partit de Lliga, assolint una important victòria en un difícil camp, el Sant Vicentí, per 0-2. I acabarem parlant de bàsquet, cara i creu, pel que fa als nois. Primera victòria en el segon partit de Lliga, en aquest cas en contra del Bufalà, per 55-50. I les noies, que no han aconseguit encara cap victòria en el que portem de competició, acabaran perdre 52-30 a la pista del Granollers. Tots aquests temes avui seran ampliats a partir de les 8:04 al programa La Banqueta.
Aquests dies es projecten a Calella les pel·lícules que concursen al Calella Film Festival, que divendres va arrencar la 6a edició amb una gala a la sala Mozart, on justament aquests dies es podran veure els films seleccionats pel Creative Rosewood i el Low Budget, de baix pressupost, les dues seccions oficials del festival. En l'apartat creatiu, avui es passarà Le Discours, una comèdia francesa dirigida per Laurent Tirà.
Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit...
J'ai besoin d'une pause.
Pourquoi ?
El protagonista de la pel·lícula és l'Adrien, un home de 35 anys que està sumit en la crisi de la mitjana edat. Una nit es veu atrapat en una interminable sopa familiar que li descobreix les intencions de la seva nòvia, que vol trencar amb ell. Just quan pensa que les coses no poden anar pitjor, el seu cunyat li demana per sorpresa que prepari un discurs pel casament. Le Discours entra en la secció oficial del Creative Rosewood del Calella Film Festival. Es projecta aquesta nit a la sala Mozart a les 8. L'entrada costa 4,5 € i es poden comprar també online a calellafilmfestival.com.
Un festival que se celebrarà fins aquest dissabte, incorporant dues sales de projeccions, com són Arenys de Mar i també Sant Pol. El festival, que aspira a convertir-se en el certamen cinematogràfic de referència del Maresme, tal com ha reconegut el president de l'associació Rosewood de Mans del Cinema, Albert Guinart, aquest matí, el programa La Ciutat ha posat de relleu l'esforç de l'equip de selecció per triar les 6 pel·lícules finalistes de la categoria Creative Rosewood, per la qual van rebre atenció més de 400 films, i les 6 finalistes que competiran en la categoria de baix pressupost.
A la sala Mozart hi haurà doble projecció cada dia, a les 8 i a les 10 del vespre. Tota la programació es pot consultar a la revista del festival i al web calellafilmfestival.com. Dissabte es farà la gala de Cluenta, que inclourà el lliurament de premis.
És el dia més important, no? El dia que s'entreguen tots els premis de millor pel·lícula, millor director, etc. No? I estem contents perquè, tot i les dificultats que dona la pandèmia per viatjar i aquestes coses, doncs tindrem una gran representació de productors i directors d'aquestes pel·lícules presents aquí físicament a Calella per poder optar a recollir el seu premi.
També s'entregaran els premis del concurs de guió cinematogràfic La Llopa, amb un d'específic sobre el Maresme. La gala acabarà amb la projecció de fora de concurs de la pel·lícula Una villa en la Toscana, un film del 2020 de Liam Neeson de protagonista.
Neti Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Comencem la setmana parlant de precipitacions que han deixat de 20 a 45 litres per metre quadrat aquí a la nostra comarca. Unes pluges, les més importants, registrades cap a la zona de la Serrada Litoral, una molt bona notícia aquesta, ja que és precisament a les zones de muntanya on convé que plogui. D'entrada s'espera que en el dia d'avui, encara aquest matí amb molts núvols i risc d'algun xàfec, cada cop més puntual, més irregulars aquestes precipitacions, i durant la tarda fins i tot se n'hi han obrint clarianes. Malgrat això, encara es pot escapar algun ruixat, sobretot a primeres hores de la tarda. Però vaja, que la tendència, en principi, és que el temps vagi millorant, sobretot a partir d'aquest migdia. Amb vents fluixos i variables aquest matí, aquesta tarda giraran cap a Garbí, cap al sud-oest. La situació marítima alterada al vent d'ahir farà que avui es mantingui la mar de fons a pràcticament tota la costa maresmenca. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes i també baixaran les temperatures màximes, temperatures normalitzades de tardor. De cara a demà, s'espera que domini l'ambient assolellat. Això farà que, atenció, de nit les mínimes baixaran, l'ambient serà més fred a primeres hores del dia, mentre que les màximes, per contra, pujaran i poden arribar a valors de 20-21 graus. Amb vents que bufaran fluixos demà, girant cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima més tranquil·la que avui, tot i que encara persistirà una lleugera mar de fons, sobretot durant el matí. Demà passat dimecres, a tot apunta que tornaria a augmentar la nuvolositat, i de fet, aquests núvols durant la matinada, matí de dimecres, podrien deixar algun xàfec aquí a la nostra comarca. Ho haurem de seguir de prop, perquè són aquelles precipitacions típiques enfront de la costa que poden afectar alguna zona costanera i que allà on descarreguen ho fan amb una certa intensitat. Per tant, s'haurà de veure l'evolució. Després, durant la migdia i la tarda dimecres, les clarianes tornarien a guanyar protagonisme. Les temperatures mínimes de dimecres, evidentment, pujaran perquè hi haurà més núvols durant la matinada. Les màximes, per contra, baixaran lleugerament.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de dos minuts perquè siguin en punt dos quarts de dues de la tarda. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui, dilluns 4 d'octubre. Naomi, Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, tots tres, i tornarem demà puntuals a la una amb més notícies. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.